Són 6:45. Bona tarda a tothom.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Dilexit nos, que vol dir ens ha estimat, referint-se a Jesús, és el títol de la quarta encíclica del Papa Francesc. La Santa Seu ha anunciat aquest dilluns que el document pensat per un món que sembla que ha perdut el cor i dedicat a la devoció al cor de Jesús es publicarà aquest dijous. El Sant Pare demana a través de l'encíclica que canviï la mirada, la perspectiva i els objectius del món per recuperar allò més important i més necessari, que és el cor. Una idea que tothom pot fer seva més enllà de les creences. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans d'entrar en matèria us avancem les principals informacions del panorama de l'actualitat. En el marc del sínode, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecte del Dicasteri per la Doctrina de la Fe, ha subratllat aquest dilluns que per al papa la qüestió de les dones diaconesses no està madura, tot i que Francesc sí que està molt preocupat en general pel paper de la dona en l'Església. A més, l'Església ha celebrat aquest diumenge el Domum, Diumenge Mundial de les Missions, amb la col·lecta i nombroses activitats. El sacerdot Lluís Petit, missioner durant 11 anys a la selva del Perú, assegura que l'experiència li ha valgut la pena malgrat les dificultats. Mans Unides, d'altra banda, acaba de conèixer in situ diferents projectes que gestiona l'Índia. La presidenta delegada d'aquesta ONG de l'Església a Barcelona, Mireia Angerri, ha valorat molt positivament l'experiència. I l'Arxidiòcesi de Madrid acull a la Catedral de l'Almudena un acte públic aquest dilluns al vespre de reconeixement i reparació a les víctimes d'abusos comesos en l'àmbit de l'Església. Això i més als propers 13 minuts. Salutacions de l'equip amb la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Dilexit nos, que vol dir ens ha estimat, és el títol de la quarta encíclica del Papa Francesc, com dèiem. La Santa Seu ha anunciat aquest dilluns que el document, pensat per un món que sembla que ha perdut el cor i dedicat a la devoció al cor de Jesús, es publicarà aquest dijous en una presentació a les 12 del migdia. Recordem que el pontífex ja l'havia anunciat en audiència general el 5 de juny passat. El text recollirà les reflexions de textos magisterials anteriors. La publicació aquest 2024 coincideix amb l'any de les celebracions pels 350 anys de la primera manifestació del Sagrat Cor de Jesús el 1673. El document es publica també en un dels moments més dramàtics per a la humanitat, segons recorda la Santa Seu. Temps marcat per guerres corrosives, desequilibris socials i econòmics, consumisme desenfrenat, noves tecnologies que arrisquen a distorsionar l'essència mateixa de l'home i marquen l'època moderna. El Sant Pare demana, a través d'aquesta encíclica, que canviï la mirada, la perspectiva i els objectius del món per recuperar allò més important i més necessari, que és el cor. Manuel Vargas, vicari episcopal de la diòcesi de Getafe i doctor en teologia espiritual, ha explicat a Ràdio Estel que aquesta carta aportarà molt a tot el magisteri de l'Església sobre el cor de Jesús.
Por eso los papas, los recientes y los antiguos, nos han recordado que esta es una perspectiva del Evangelio que tiene una enorme importancia. El Papa Francisco, como ha dicho, en los próximos días, parece que ya va a ser inminente, va a sacar un documento sobre el corazón de Jesús para toda la Iglesia. Pero con anterioridad, el Papa Benedicto XVI comenzó su pontificado en 2005 con la encíclica Deus Caritas Est, en la que hay 7 alusiones directas al corazón de Jesús. Y antes, San Juan Pablo II, que fue quien canonizó a Claudio de la Colombier, el apóstol del corazón de Jesús, junto a Santa Margarita, también dedica algunos textos preciosos, bellísimos, a esta devoción, ¿no?
Aquestes declaracions de Manuel Vargas sortiran en una entrevista que podreu escoltar sencera a partir d'aquest divendres en el podcast Conexiones d'Ànima Estel. El podeu recuperar a través del web radioestel.cat o bé de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. El Papa en aquest document també explica que recollirà les reflexions de textos magisterials anteriors com ara sentíem. Recordem que les celebracions pel 350è aniversari de la primera manifestació del Cor de Jesús a Santa Margarida Maria de la Coc, el 1673, són concretament des del 27 de desembre de 2023 fins al 27 de juny de 2025. Parlem ara del sínode perquè el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecte del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, ha subratllat aquest dilluns davant de la Congregació General que per al papa la qüestió de les diaconesses no està madura, tot i que Francesc sí que està preocupat en general pel paper de la dona en l'Església i ha demanat al Dicasteri que n'estudiï l'evolució. Dijous vinent, el cardenal es reunirà amb els qui vulguin presentar idees sobre el paper de la dona en l'Església en el marc de l'Assemblea Sinodal. Serà 4:45 de la tarda quan Víctor Manuel Fernández es reunirà amb els qui vulguin optar per aquesta dialèctica. El prefecte ha aclarit que el Sant Pare ha confirmat que la Comissió per Estudiar l'Accés de les Dones al Diaconat, presidida pel cardenal Giuseppe Petrocchi, continuarà activa. Víctor Manuel Fernández ha comentat que pensant el diaconat per unes poques dones no resol la qüestió dels milions de dones que hi ha en l'Església. I també ha recordat que a molts passos endavant en ministeris no s'ha seguit tot d'igual manera a les diòcesis del món. Recordem, a més, que el papa va tornar a demanar aquest diumenge el do de la pau per als pobles turmentats pels conflictes. Ho va expressar ahir al final de la pregària de l'Àngelus. Seguim pregant per les poblacions que pateixen a causa de la guerra, la martiritzada Palestina, Israel, el Líban, la martiritzada Ucraïna, el Sudan, Myanmar i totes les altres. I invoquem per a totes el do de la pau. Aquestes paraules arribaven un cop acabada la missa matinal en què Francesc va canonitzar 14 màrtirs, que són Giuseppe Alamano, fundador dels missioners i missioneres de la Consolata, Elena Guerra, fundadora de la Congregació de les Germanes Oblates de l'Esperit Sant, Marie-Léonie Pagadí, fundadora de la Santa Família, juntament amb 11 màrtirs de Damasc assassinats el 1860, 8 franciscans menors, Manuel Ruiz López i 7 companys, i els 3 germans Massagbi, fidels laics maronites. Francesc ha recordat que van ser servents fidels, homes i dones que van ajudar en el servei des del martiri i amb alegria, i que van viure segons l'estil de Jesús, que és precisament el servei. Moltes vegades a l'Església arriba aquest pensament, oi? El de l'honor, el del poder. L'alternativa és la proximitat, compassió i tendresa. Déu es fa proper per servir, es fa compassiu per servir, es fa tendre per servir. Abans d'acabar l'homilia, el bisbe de Roma va destacar que el servei neix de l'amor i l'amor no coneix fronteres, no fa càlculs i es consumeix i es dona.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de qüestió. Recordem que l'Església ha celebrat aquest diumenge, penúltim d'octubre, el Domum, Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe o Jornada Mundial de les Missions, amb la col·lecta i nombroses activitats, entre elles la jornada del tren missioner dissabte a Montserrat, amb la participació d'unes 500 persones de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya. El sacerdot català Lluís Petit, missioner durant 11 anys a la selva del Perú, ha assegurat a Ràdio Estel que l'experiència li ha valgut la pena malgrat les dificultats.
És una experiència molt maca, per a mi molt enriquidora, de tal manera que ara, si Déu vol, tornaré. Coneixes realitats diferents, però un se sent cridat, és com una vocació, jo ho veig així dintre de ser sacerdot, hi ha unes crides més especials, també, no? I així com, no ho sé, alguns estan cridats a l'ensenyança, uns altres als nens, altres als joves, etc. Doncs hi ha també sacerdots que ens sentim cridats a la missió. I és sortir fora, és anar fora de casa teva, de la teva família, la teva terra, i trobar-te amb una església que necessita això, escoltar la paraula de Déu.
Lluís Petit ha dit que en aquesta missió hi ha entrebancs, com ara caminar quilòmetres i hores per anar a una església, però també fruits.
Durant aquests 11 anys jo vaig estar com a dues parròquies diferents, una mica com dues realitats també, dintre d'aquest comú, no? Una perquè era més urbana, la ciutat de Tarapoto, que és la ciutat principal, i una més rural, una parròquia que es deia Juanjuy, i que depenien de nosaltres més de 80 pobles. Després té aquesta part que és maca, de que com que està tot per fer, diguéssim, doncs vam fer un col·legi parroquial, vam fer un menjador social també una de les parròquies, vam construir esglésies, centre pastoral, centre pels animadors... És a dir, és una feina molt completa.
L'església, dins el mes d'octubre, dedicat a les missions, reserva aquesta última setmana a la pregària per les vocacions missioneres. A més, Mans Unides acaba de conèixer in situ diferents projectes que gestiona a l'Índia. La presidenta delegada de l'ONG a Barcelona, Mireia Angerri, ja ha estat recentment en un viatge organitzat per la mateixa entitat eclesial dins els cicles formatius per a delegades i delegats diocesans. Durant la seva estada ha visitat diversos projectes a les regions de Varanasi, Chandauli, Mau, Gorakhpur i Uttar Pradesh. Mireia Angerri ha valorat en una entrevista a Ràdio Estel molt positivament l'experiència.
Han sigut 8 dies a la Índia, juntament amb 5 companyes més de Mans Unides. Hem anat allà amb el que en diem viatge de formació per delegades. I clar, és una experiència molt, molt enriquidora i molt necessària perquè realment vius de prop, a tocar, no?, de tots aquests testimonis de projectes i de persones a les que estem ajudant arreu del món.
La presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona ha dit que l'acció de l'ONG a l'Índia és, com sempre, un treball de l'Església de Jesucrist, però centrat en l'ajuda social, sense entrar en l'evangelització. En aquesta línia, Mireia Angerri ha elogiat la comunió amb l'Església en tot el treball amb les entitats sòcies.
I, evidentment, treballem amb uns socis locals des de fa molts anys que tenen la seva acció social penjant de les diòcesis, de les diferents diòcesis. Per tant, hem tingut l'oportunitat de conèixer diversos bisbes i això amb ells encara els sorprèn i els descol·loca més, no? Que hi hagin cristians disposats a treballar pels descartats, no? Pels descastats, pels que no, pels marginats, sigui qui sigui la seva religió, no? Només perquè, tal com diu el Papa Francesc, hem d'ajudar els més desvalguts, els més marginats, els més empobrits, i són aquests.
Tots els projectes de Mans Unides a l'Índia tenen en comú que posen el focus en els més vulnerables de la societat del país asiàtic, sobretot nens i dones.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Altres notícies breument. L'arxidiòcesi de Madrid acull aquest dilluns al vespre a la catedral de l'Almudena un acte públic de reconeixement i reparació a les víctimes d'abusos comesos en el si de l'Església. El cardenal José Cobo, arcabisbe de Madrid, ha destacat que l'objectiu de l'acte és proporcionar un espai de trobada, reparació i testimoniatge per a les víctimes, que han de ser, diu, al centre.
En Madrid el proyecto Repara desde hace tiempo está preparando un acto que son las víctimas, las propias víctimas que hemos acompañado en Madrid, las que lo están montando, las que están delimitando. Yo la verdad es que también les he dejado a ellos que sean los que marquen la pauta y los que lleven un poquito del protagonismo en este acto. Pues consistirá también en un acto público y una petición de perdón y una oración también. Pues será una cosa, yo creo que sencilla y tranquila de reparación y también de visibilizar, por un lado, el proyecto que se ha hecho, el acompañamiento que se ha tenido y también por poner delante de la Iglesia y delante de la sociedad la voz de las víctimas, que yo creo que también merece la pena ser escuchado y que se sientan con protagonismo y también acogidos por la sociedad.
L'acte, el primer d'una diòcesi espanyola d'aquest tipus per reparar les víctimes, inclou moments de pregària i reflexió amb l'objectiu d'avançar cap a una cultura de l'encontre i del bon tracte dins i fora de l'Església. El papa, a més, ha rebut aquest dilluns al matí en audiència el bisbe de Barbastre-Montsó, Ángel Pérez Puello, dues setmanes després que la Santa Seu anunciés el nomenament d'Alejandro Arellano Cedillo, degà del Tribunal de la Rota, com a comissari pontifici per resoldre la crisi oberta entre la diòcesi i l'Opus Dei sobre la reforma de l'estatus i la gestió del santuari de Torre-Ciutat. I s'ha inaugurat aquest dilluns al migdia la capella de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El bisbe auxiliar Javier Vilanova ha beneït aquest nou espai sagrat i ha participat en l'acte oficial d'inauguració d'aquest centre sanitari públic. Recordem que des de fa una dècada hi havia sobre la taula una petició amb mig miler de signatures recollides perquè l'Hospital Vall d'Hebron tingués capella per a les persones que volguessin participar regularment en l'Eucaristia. arribem ja al final d'aquesta edició informativa del Sense Distància. Recordeu que us acompanyem a Ràdio Estel FM a 6:45 del matí, a 14:00 i a 17:00 de la tarda. També per Ànima Estel ens podeu escoltar a